Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
De cap per a la protectora d'animals, a hores d'ara l'entitat és deficitària, una circumstància a la qual s'hi suma el fet que les instal·lacions de la carretera de Caldes estiguin al límit de la seva capacitat, sobretot per la gran quantitat de gossos potencialment perillosos que els arriben. Clàudia Mateja, portaveu de la Lliga, ha avançat la posada en marxa d'una nova campanya de socis per intentar capgirar la delicada situació econòmica de l'entitat. N'ha parlat a l'especial Al Matí amb motiu del Dia Mundial dels Animals.
Ahora está deficitario y eso puede significar un peligro en el futuro porque necesitamos equilibrar las cuentas y poder seguir dando la atención a los animales abandonados, sí.
Sabadell s'assuma a la commemoració d'aquesta efemèride al cap de setmana amb l'organització d'una fira que plegarà més de 30 entitats i la tercera edició de la Mostra Internacional de Cinema Animal. Titulars amb en Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia.
L'Ajuntament i el CIESC s'alineen per trobar un futur a persones en situació de vulnerabilitat.
Es tracta d'una prova pilot que posarà en contacte usuaris dels pisos d'emergència, el Mercapunt i persones refugiades amb la patronal local. L'objectiu és trobar-los una feina que s'ajusti al seu perfil professional de manera que puguin superar les dificultats econòmiques que els envolten. Gabriel Fernández és regidor d'Acció Social.
Nosaltres no volem fer històries aquí, volem canviar la vida de les persones. I da igual si són 5 o són 50. Millor si són 50 que 5. Però és que 5 és molt més que 0. I això és el que ens preocupa ara.
Una quinzena de persones hi participaran en una primera fase.
Sabadell dona el tret de sortir de la temporada teatral amb l'obra Un tret al cap.
El muntatge, escrit i dirigit per Pau Miró, està protagonitzat per les actrius Emma Vilarassau, Imma Colomer i Vicky Luengo. A través dels seus personatges, l'obra reflexiona sobre l'ofici de periodista i si es pot exercir des de la total independència i el màxim rigor. El taló del principal s'aixecarà diumenge a les 6 de la tarda.
I en mitja hora ens prendrà el relleu l'Hotel Suís, que avui tornarà a abordar l'actualitat del centre. Entre d'esports, el principal dubte a hores d'ara és si el capità Miguel González arribarà o no al partit de diumenge contra l'Espanyol B a la nova Creu Alta. El Sabadell, però, ja ha confirmat que no forçarà el seu retorn, malgrat la sanció del també central Nico Del Monte.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El temps. Situació d'estabilitat, Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, continuem parlant d'un cel radiant a bona part del país amb aquest domini del sol i que continuarà sent present bona part del dia i amb aquestes temperatures que també han d'anar pujant. De fet, durant les properes hores han de pujar una miqueta més i s'espera que cap a les comarques més interiors tinguem temperatures màximes que puguin rondar els 26, puntualment 27 graus. I una miqueta més baixes cap a la costa o bé cap al Pirineu, però l'ambient també es mantindrà força agradable. De cara a demà continuarem parlant de molta estabilitat, de sol i d'aquest contrast tèrmic entre les temperatures de primera hora del matí i les temperatures màximes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha alguns problemes a la C58 a l'autopista del Vallès. Concretament, hi ha 3 quilòmetres de retencions a l'altura de Montcada i en direcció a Sabadell. I en sentit contrari, a l'altura de Sant Quirze s'acumulen 2 quilòmetres d'aturades en direcció a Barcelona. També alguns problemes a la capital catalana, concretament a la Ronda Litoral, on hi ha 6 quilòmetres de retencions en direcció al Nus del Llobregat. I pel que fa al transport públic, que ens fixem en quina és la situació en aquests moments. Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments els transports públics circulen sense complicacions destacables a l'àrea metropolitana de Barcelona. Podem parlar de normalitat, per tant, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que continuen els treballs de millora a la línia R8 de Rodalies i que s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. 5 minuts passen de 2:15. La protectora d'animals de Sabadell denuncia que fa 2 mesos que no els surten els números. Per aquest motiu han aprofitat que avui és el Dia Mundial dels Animals per anunciar a Ràdio Sabadell que engeguen una nova campanya de captació de socis.
A la saturació que la protectora d'animals de Sabadell denunciava el mes d'agost, ara s'hi sumen els problemes econòmics. Des de fa 2 mesos, les despeses de l'entitat són més elevades que els ingressos. Per aquest motiu, engeguen la campanya Ens fem socis. Clàudia Mateja, responsable del refugi, ho ha explicat a Ràdio Sabadell.
El finançament és... la gran part financia nostres socis, per això som associacions sin ànim de lucre i justament avui, com és el Dia Mundial de los Animales, estem engegant una nova campanya que es diu Ens fem socis, perquè necessitem més socis, perquè la protectora hace 2 mesos està deficitària i necessitem més socis per poder cobrir tots els gastos que tenim en el refugio, que és sobretot comida, atenció veterinària i el personal.
Però els problemes de saturació encara continuen, sobretot arran de l'abandonament dels gossos potencialment perillosos, el GPP. Des de l'entitat demanen que canviï la legislació per deixar d'estigmatitzar aquests animals i facilitar així la seva adopció.
Siguen entrando, estamos en negociación con el ayuntamiento a ver qué hacemos, si podemos derivar a otros centros PPPs que lleguen, porque no nos podemos llenar la protectora con 100% PPPs y ya tenemos un 40%, que es casi la mitad. Y es un problema porque son perros de larga duración, que no es fácil dar en adopción por todas las pegas que tienen a través de la ley. Y lo que insistimos siempre es que la ley tendría que cambiar. No tendría que castigar el perro de un inicio, porque el perro no es malo. Es muchas veces, o mayormente, es el dueño que lo ha educado mal o que lo ha educado o no lo ha educado en general.
El problema principal és que aquests gossos ocupen més espai que els altres, ja que no es poden massificar tant els espais, de manera que redueixen les capacitats dels refugis. Amb tot, l'any vinent, la protectora de Sabadell celebrarà els seus 40 anys com a associació.
I perquè encara pugui estar molts més anys acollint els animals abandonats, s'han de trobar solucions a aquests problemes. El regidor de Benestar Animal, Miquel Soler, ha explicat 2 línies d'actuació al programa al matí. La primera, treballar conjuntament amb altres municipis per reduir l'abandonament i rebaixar l'ocupació dels refugis.
I la segona, millorar el finançament de les entitats animalistes. Soler és optimista.
Cal tenir reforços, cal ajudar a la protectora perquè tinguin més recursos. També en aquesta línia estem treballant. Tècnicament i des del punt de vista jurídic, no és senzill, estem parlant doncs, d'un concurs que va bé, que es va prorrogar l'any 14 i que estableix una cosa o unes condicions entre 2 parts i hem de mirar de quina manera això doncs, es pot complementar i amb això estem treballant a fons i molt aviat, afortunadament, crec que tindrem bones notícies en aquest àmbit.
El regidor també ha explicat la jornada que es dedicarà per commemorar el dia d'avui. Serà aquest diumenge al passeig de la Plaça Major i al Racó del Campanar. Aquests 2 espais seran les ubicacions de la Fira d'Entitats Animalistes i la 3ª edició de la Mostra Internacional de Cinema Animal.
I farem, jo crec que la fira més gran de Catalunya, sens dubte, i probablement de l'Estat, perquè estem parlant d'una 30ena llarga d'entitats que participaran, estem parlant de xerrades, monòlegs, actuacions diverses, estem parlant de la mostra de cinema, la Mostra Internacional de Cinema Animal, que en la seva 2ª edició se farà al Racó del Campanar el mateix dia. Estem parlant de moltes activitats, de moltes coses que aniran passant, de moltes sorpreses que aniran succeint.
Avui al matí de Ràdio Sabadell ha dedicat un programa especial als animals de companyia i la ràdio s'ha omplert de mascotes i és que, com ha apuntat el regidor, amb la nova ordenança es poden entrar animals a tots els edificis municipals.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Tanquem la portada i parlem ara de l'Ajuntament i la patronal CIESC, que impulsen una prova pilot per inserir al mercat laboral les persones en situació de vulnerabilitat. El projecte, en el qual ja participen 15 de persones, va orientat a residents d'habitatges d'emergència social, usuaris del Mercapunt dels Marinals, amb dificultats alimentàries i també persones refugiades. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La prova pilot consisteix en 2 fases. La primera selecciona els participants i en fa un perfil professional. A partir d'aquest perfil, en 2ª fase, es busca un lloc de treball adequat en alguna de les empreses que formen part del CIESC. El president de la patronal, Blai Costa, creu que aquest canvi d'estratègia respecte als programes d'inserció tradicionals pot donar bons resultats.
Si no ens trobaríem una oferta de feina normal en la qual s'hauria de cobrir un lloc en un moment determinat, es faria el plantejament. Aquesta vegada es fa de manera diferent, es fa una mica a l'inversa, és a dir, el que es pretén és veure quines són les necessitats de la gent, quins perfils hi ha a dintre dels diferents programes municipals i veure aleshores dintre del nostre gruix d'empreses com acomodem a les persones que puguem, quins enllaços i quins links podem trobar, diguem.
El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, destaca que trobar feina a aquests col·lectius pot suposar un canvi de vida pels participants i també per les seves famílies.
Que aviat puguin deixar de viure un habitatge d'emergència i que puguin tenir els recursos necessaris per poder viure com qualsevol de nosaltres en o habitatge de protecció oficial o en el lloguer, en el mercat lliure de lloguer o en la compra d'habitatge.
La col·laboració entre l'Ajuntament i el CIESC s'allargarà durant 4 anys i estarà sota la supervisió d'una comissió de seguiment.
I avui la plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell ha previst un allau de desnonaments arran de la venda d'immobles del BBVA al fons Voltors Cerberus. Els activistes han denunciat al programa al matí de Ràdio Sabadell que la impossibilitat de frenar les execucions hipotecàries abans que es produeixin a través de la mediació tindrà conseqüències negatives immediates per a les famílies més vulnerables.
Des de la PA aturen cada mes una vintena de desnonaments, dels quals una quinzena són del BBVA. Davant d'aquestes xifres, els activistes temen un augment dels afectats i una dificultat per solucionar la situació. Rosa Païssa és membre de la plataforma.
El BBVA ara mateix és el banc que més desnona. Es vol dir que tenen moltes propietats que estan, doncs, ho tenen ocupat o tenen problemes d'hipoteca, no? Perquè han englobat moltes entitats bancàries. Llavors, això es tradueix en que hi ha molts més casos que estaran en risc de vulnerabilitat residencial.
Tot i que l'Ajuntament no podrà frenar els desnonaments prèviament arran del trencament de relacions per part del BBVA, des de la PA no es rendeixen. També és cert, però, que el que passi a partir d'ara és un camí inexplorat.
Nosaltres intentarem evitar-ho, no? Però el risc hi és, perquè no sabem quina serà la... la manera de fer de Cerberus, ja sabem, el que sí que sabem que és que són fons d'inversió agressius, que només compten amb els números, no? Llavors els importa molt poc si hi ha gent vivint o no, en quina situació, si hi ha menors, si no hi ha menors, no? Llavors ens complica una mica, se'ns fa difícil saber, és incert, no? I té més pinta de que serà complicat.
Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca insten les administracions a mostrar un rebuig contundent a les pràctiques de les entitats financeres, ja que, diuen, són corresponsables d'aquesta situació.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Aquest dissabte, l'Avinguda Matadepera a Can Uriac es torna a omplir de botigues i d'activitat perquè arriba la 5a edició de la Fira Somnis de Tardor. Per obtenir més informació sobre aquesta qüestió, tenim a l'altra banda del telèfon el Miguel Tello, president de Can Uriac Comerç. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Núria.
Què hi podrem trobar en aquesta fira?
Doncs, mira, podreu trobar sempre, com sempre, les botigues, que estarem participant fins a les 10 de la nit. Carpes al mig de l'Avinguda Matadepera, de les botigues que són als carrers adjacents i que normalment no hi podem ser allà mateix. I després un munt d'activitats, sobretot, de cara als nens.
Mm-hmm. Quin és l'objectiu d'aquesta iniciativa? Perquè ja la repetiu des de fa 5 anys.
Vale, l'objectiu és ni més ni menys que fer una gran festa del comerç i sobretot que la gent ens conegui, no? Que vingui, que facin un passeig, que sopin i que coneguin tota l'opció que tenen per venir a comprar l'Avinguda Matadepera i els carrers del costat.
L'Avinguda Matadepera, de fet, és un dels eixos comercials tradicionals de la ciutat. En els últims anys, amb la crisi econòmica, amb diferents contextos complicats a la ciutat, heu notat que el comerç de l'Avinguda Matadepera s'ha n'ha ressentit o, en canvi, n'ha sortit reforçat?
Se n'ha ressentit. Si diem una altra cosa, seria mentida. Es mantenim. Sí que s'ha ressentit una mica, però encara ens mantenim. Hi ha locals que s'obren, locals que es tanquen, però tot es va mantenint. De totes maneres, per això hem de fer aquest tipus d'iniciatives perquè la gent no se n'oblida de nosaltres i que vingui a veure'ns.
Comentaves abans que la majoria de les activitats estan enfocades als infants. Quina és la temàtica que heu triat aquest any?
Hem triat una mitja temàtica basada en els pirates, no? Llavors tindrem moltes coses relacionades amb el tema pirates. Ja tindrem un pirata que s'anirà passejant per tota l'avinguda, repartint petits detalls als nens, i tota l'ambientació serà d'aquesta, amb els pirates.
Uh-huh. Aquesta fira ha evolucionat en aquests 5 anys. Heu hagut d'anar introduint activitats doncs, per continuar fent-la atractiva i que no cada any sigui el mateix?
Cada any ha estat una molt semblant, sincerament. Sí que anem canviant les activitats de cada temporada, no? Però és el mateix. Sí que anem retallant una mica els horaris, perquè sí que ens adonem que de veritat els clients i la gent no, cap allà a les 10 de nit una mica més ja se'n van i tampoc no hi ha massa coses a fer.
Hem comentat amb altres zones comercials de la ciutat el seu estat. L'últim cas doncs era el de la via Massaguer, que havia perdut una mica de potencial també per problemes urbanístics diversos. En el vostre cas, reclameu millores en algun àmbit per continuar potenciant aquest eix comercial?
Sempre estem reclamant. Nosaltres tenim un greu problema, sobretot en la senyalització i amb la reforma que vam fer a l'Avinguda Mater de Pere i a la plaça d'Espanya i l'Avinguda Concòrdia. Sí, això de retallar carrils pels cotxes ens afecta directament, i és el que sempre reclamem, sobretot que es senyalitzi d'una manera millor i que no tallin les vies per poder accedir a la zona nord de Sabadell.
No sé si el tema de l'aparcament, que també és una altra de les grans reivindicacions del sector comercial, també us afecta. És a dir, falten places d'aparcament, quines alternatives podríeu demanar o si les heu parlat a la Junta de l'entitat?
Hem hagut de parlar-les més d'una vegada. Sí que disposem d'un pàrquing. Vam aconseguir al final que es fes un pàrquing amb la implicació de l'Ajuntament fins i tot, però aquest pàrquing no funciona. No funciona i no hi ha manera que ningú es posi a treballar amb això, que funcioni d'una vegada per totes.
Quin és aquest pàrquing? On està situat?
És un pàrquing que hi ha a la plaça Farell. A la plaça Farell. És just al costat de l'Avinguda Mater de Pere, al carrer Salenques. I ha vingut a Mata de Pere, la plaça Farell.
I per què no funciona aquest aparcament?
Doncs jo crec que és perquè els horaris no són com haurien de ser, la manera de cobrar no és com hauria de ser, i una mica l'organització que tenen, no? Però tampoc no hi ha ningú que els digui com han d'organitzar-se o no. És un ens privat i nosaltres no podem fer res.
No sé si heu traslladat aquesta problemàtica a l'Ajuntament de Sabadell, si manteniu reunions periòdiques,
sí.
I què us diuen?
No tenim reunions periòdiques, però s'ha traslladat un munt de vegades, i bé, de vegades, de moment no tenim contestació.
Doncs esperem que en algun moment arribi. En qualsevol cas, aquest dissabte, com dèiem, 5a edició de la Fira Somnis de Tardor, que de ben segur omplirà de nou els carrers de l'Avinguda Mata de Pere i que servirà per donar una mica de publicitat i de donar a conèixer l'activitat de tots els comerços d'aquesta via que treballen incansablement per sortir endavant. Espereu una molt bona acollida.
Sí, de veritat, amb aquest tipus de festa sempre hem tingut una molt, molt bona acollida i esperem que aquest dissabte sigui el mateix. I des d'aquí vull convidar tot el món que vulgui, que s'apropi, que vingui, que miri, remiri i que s'ho passi bé amb totes les activitats que tenim preparades.
Doncs esperem que així sigui, que hi hagi un gran volum d'assistents a aquesta Fira Somnis de Tardor a l'Avinguda Mata de Pere. Miguel Tello, president de Can Uriac Comerç, gràcies per atendre la trucada del Notícies Migdia. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Repassem altres notícies en format més breu. L'entitat Ethos entrarà a formar part del Consell d'Entitats del programa Ciutat i Escola. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Núria. L'associació Ethos s'incorpora en el programa Ciutat i Escola, que organitza activitats pels centres educatius de Sabadell. Els professionals de l'entitat realitzaran un taller de prevenció de conductes addictives per cursos de tercer i quart d'ESO. En aquest taller donaran informació objectiva als joves sobre les conseqüències del consum de drogues i altres conductes de risc.
El Sindicat Professional de Policies Municipals suspèn les negociacions d'un nou conveni amb amb l'Ajuntament per manca de compromís, diuen, del consistori. Helena Molist, bon dia.
Bon dia. El sindicat assegura que porten tot un any intentant negociar un nou conveni, però que des del consistori no responen de manera assertiva. Des del sindicat asseguren que el consistori està passant per un bon moment econòmic, però ells, en canvi, no han vist cap augment en el seu pressupost ni tampoc han recuperat, diuen, el poder perdut en els darrers anys. Afegeixen que l'Ajuntament tracta els policies com a subjectes d'obligacions i no com a subjectes de drets. Per tot això, el sindicat ha decidit suspendre la negociació i reobrir-la quan es decretin els nous regidors després de les eleccions municipals.
I la policia municipal precisament ha denunciat una conductora que conduïa sota els efectes de l'alcohol i amb el carnet de conduir suspès.
Els fets han tingut lloc aquesta matinada quan el cos policial ha realitzat la prova d'alcoholèmia a la conductora d'un vehicle. La dona ha donat positiu amb una taxa de 0,47 mil·lilitres sobre el 0,21 mil·lilitres per mes. Se li ha realitzat una denúncia administrativa per conduir amb una taxa d'alcohol superior a la permesa i se li introdueixen diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat vial, per conduir un vehicle a motor amb pèrdua de vigència de permís de conduir i per trobar-se suspès judicialment.
I una butlleta de la Quiniela ha estat premiada a Sant Quirze del Vallès.
Una butlleta premiada de la Quiniela amb 14 encerts ha estat validada a Sant Quirze del Vallès, al punt de venda situat al carrer Barcelona. Cada encertant de primera categoria de 14 encerts d'un premi, el premi és de més de 31.000 euros.
Us ho dèiem en titulars, un tret al cap arriba al principal. El text de Pau Miró reflexiona sobre la professió del periodisme i que va néixer, a més de la coproducció de la Sala Beckett i el Festival Grec de Barcelona, on per cert es va estrenar l'any passat. Tres actrius donen vida a aquest drama que juga amb la fantasia i s'apropa al thriller. El dramaturg es pregunta què passa quan no es diuen les coses que no són tan fàcils de dir.
I precisament aquest era el seu neguit confessat pel mateix autor. Emma Vilarasau és una periodista acomiadada. Vicky Luengo fa de víctima que reclama que li facin cas desesperadament i Imma Colomer dona vida a una dona que vol viure els seus últims anys de vida plenament. Les tres tenen coses a dir-se en els dos àmbits de la vida, el personal i el social. Pau Miró és el director i dramaturg de Un tret al cap.
El tema feminisme, que ara està tan en voga per sort i merescudíssimament, de cop i volta, aquest any que ha passat després de l'estrena, ha agafat molta vigència, no? En l'obra veus l'empoderament d'aquestes tres dones i que estan construïdes individualment, sense necessitar ni ser la crossa de cap mascle al costat. En aquest sentit, crec que hi ha un punt de vigència plus que no hi havia quan la vam estrenar. No hi havia tanta emergència o consciència d'aquest tema.
I què passa amb la veritat? Miró assumeix la imperfecció dels seus tres personatges en aquesta reflexió sobre l'ètica.
Hi ha una mena de dualitat en l'obra, que és la feina i la vida personal, no? I com és de difícil ser autèntic, ser honest en la teva vida del dia a dia i no ser-ho en la feina, no? Estan una posició davant de la vida, una postura davant de la vida, s'alimenta davant d'una postura davant de la feina.
Un tret al cap es podrà veure aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Principal.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Els teus desplaçaments per la ciutat més còmodes i ràpids amb els autobusos de la TUS.
Viatge relaxada, viatge tranquil. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Vols portar la teva empresa a Sabadell? Necessites una nau espai per desenvolupar-la?
T'agradaria treballar amb nens? Parlarem amb dos alumnes de la Casa d'Oficis d'Atenció a la Infància.
No t'ho perdis. Proper Xarxa Mèdia Info, divendres 5 d'octubre a les 4 de la tarda.
un programa de Sabadell Radio Lab sobre treball i empresa de l'Ajuntament de Sabadell.
Donem veu al teu futur.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
5 minuts per arribar al punt de les dues informacions més enllà de la ciutat. El ple del Parlament, que havia d'arrencar a les 12 del migdia, s'ha endarrerit a causa de les diferències entre Junts per Catalunya i Esquerra.
Els dos partits independentistes tenen criteris diferents sobre com s'ha de delegar el vot de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull. Junts per Catalunya ha comunicat aquest dijous que el seu grup parlamentari manté la delegació de vot utilitzada abans de la suspensió ordenada per Llarena i que, per tant, el diputat Albert Batet seguirà votant en representació dels polítics presos i de Carles Puigdemont. El president del Parlament, Roger Torrent, ha acceptat aquesta fórmula, però ha reclamat a Junts per Catalunya que siguin els quatre diputats, és a dir, Puigdemont, Sánchez, Rull i Turull, els que signin la petició. Ara cal resoldre el problema que suposa aconseguir les signatures dels tres que són a la presó de Lledoners i de Puigdemont, que és a l'estranger.
Quim Torra manté l'ultimàtum a Pedro Sánchez després que l'executiu espanyol hagi rebutjat una reunió entre els dos mandataris.
Torra ha demanat la reunió per carta després d'amenaçar amb deixar de donar suport al govern del PSOE si no es concretava la celebració d'un referèndum. Ara, amb el no de l'executiu espanyol a la trobada que demanava el president de la Generalitat, Torra ha manifestat a Twitter que el govern mantindrà sempre les portes obertes a la negociació amb Espanya i a la mediació internacional, però, ha afegit, l'independentisme deixarà de donar al president Sánchez cap mena d'estabilitat al Congrés a partir de novembre.
I la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, descarta un avançament electoral encara que no s'aprovin els pressupostos per a l'any que ve.
Ho ha dit en una entrevista al programa Espejo Público, on en clau econòmica ha refermat el compromís de l'executiu de pujar les pensions segons l'IPC, tot i les advertències del Fons Monetari Internacional.
Albert Rivera es mostra obert a negociar amb Pablo Casado la il·legalització de la CUP.
El líder de Ciutadans ha accedit a debatre la il·legalització de la CUP que havia plantejat aquesta setmana Casado. Rivera ha demanat als populars que vagin un pas més enllà i que abordin la possibilitat d'eliminar els partits independentistes del Congrés.
Comença el judici pels sous dels directius de Catalunya Caixa.
L'excúpula de l'entitat afronta l'audiència de Barcelona en el judici per augments de sou que van aprovar, tot i que el banc ja estava en situació econòmica delicada. L'expresident Narcís Serra i l'exdirector general Adolf Tudó s'asseuen al banc dels acusats amb 39 imputats més.
I l'Audiència Nacional investigarà Isidre Fainé, CaixaBank i Criteria per suposades irregularitats a la compra del banc portuguès BPI.
El jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, investiga si s'han comès delictes d'abús de mercat, administració deslleial i delictes societaris.
La revista Enderroca ha celebrat el seu 25è aniversari homenatjant les cançons reivindicatives de l'any 1968.
La contraportada.
La revista musical catalana ha celebrat el seu primer quart de segle amb l'estrena d'un documental i també amb la publicació d'un número especial de la revista.
El 23 d'abril de 1993 es va crear la revista musical Enderroc, que des de fa 25 anys repassa el repertori musical català. Per celebrar aquest primer quart de segle, Enderroc també ha produït un documental, l'anomenat Les cançons del 68. Joaquim Vilarnau, coordinador de la revista, explica quins esdeveniments musicals van passar l'any 68 que han marcat el ritme del documental.
Va ser el concert a la Complutense de Madrid del Raimon, que en va sortir una cançó, que era aquella del 18 de maig a la Villa. D'una altra banda va ser tot l'afer Serrat, Eurovisió, que volia cantar una cançó, el La La La. I després va dir, la vull cantar en català, i li van dir que no. I després va ser també també al maig del 68, al Parc de la Ciutadella, hi va haver un concert molt important. Era el primer festival que es feia a l'aire lliure de música moderna, que era el grup de folk.
El documental entrevista els autors d'aquestes cançons que van marcar l'any 68, com per exemple Lluís Llach o Maria del Mar Bonet. Tal com explica Vilarnau, el llargmetratge té una estructura circular, és a dir, comença parlant del passat i acaba parlant del present, on assegura algunes de les cançons del 68 encara tenen vigència. I a part del documental, Enderroc també ha publicat un número especial de la revista en el que també repassen aquests himnes de l'any 68. En especial, l'editorial remarca la importància de la cançó L'Estaca, de Lluís Llach, una cançó que ha estat versionada 250 vegades en 30 llengües diferents.
Gent que truquen de matinada. Així posem el punt final. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, avui amb el Marc Pijoan. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.